Dia, són les 8.
Bon dia. Comencem un cap de setmana encara marcat per la nebulositat abundant i amb possibles precipitacions de cara dissabte al vespre i nit.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 8 de maig del 2026. A Sant Feliu en ve sortir el sol fa justament 1 hora i 26 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 15 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també emetem des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui destacarem que l'Ajuntament de Palafrugell mantindrà el requisit del català en les licitacions, tot i retirar-lo en el servei de socorrisme. A més, destacarem que Girona ha reclamat més recursos per l'educació de 0 a 3 anys durant la jornada d'aquest dijous de vagues. I a més, també parlarem de que Calonge rehabilitarà el monestir del Collet. De seguida ampliem tota aquesta informació. Però a més, avui parlarem amb el gerent en funcions del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Lluís Sala, sobre l'estat de la depuradora a Palamós i als altres centres aquí al Baix Empordà. I aquest divendres també parlarem de nutrició i salut amb la nostra nutricionista de confiança, Anna Pujol. De seguida ho repassem tot. Abans, però, anem a fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Primer de tot hem de saludar en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que l'Ajuntament de Palafrugell mantindrà el requisit del català en les licitacions, tot i retirar-lo en el servei de socorrisme.
El consistori argumenta que la primera convocatòria va quedar deserta per la dificultat de trobar personal que parlés en català i en la segona convocatòria es va donar prioritat a assegurar la presència del servei.
I canviant de tema, perquè neix la cursa solidària Ultravimar per construir la residència de Jordi Sistac.
Està organitzada per la Fundació Vimar, els Tritons de la Vall d'Aro i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. La voluntat de la cursa és finançar la construcció de la nova residència Jordi Sistac a la zona dels Estanys.
I l'Hospital de Palamós es posa com a objectiu que la població surti de la consulta sense dubtes.
En una entrevista al Supermatí, la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, ha presentat la nova campanya impulsada per l'hospital sota el lema Salut sense dubtes, fes sempre tres preguntes.
I saludem ara la Berta Roura. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
I és que Palamós Gent Gran amplia la seva farmàcia.
Palamós Gent Gran ha ampliat i renovat el servei de farmàcia amb un nou punt de dispensació de medicació hospitalària. L'actuació vol facilitar l'atenció als usuaris i evitar desplaçaments innecessaris.
I Girona ha reclamat més recursos per a l'educació de 0 a 3 anys, Berta.
Prop de 800 persones s'han manifestat a Girona per reclamar més recursos i millores laborals per a l'etapa educativa dels 0 als 3 anys. A la protesta hi han participat educadores de diverses escoles bressol del Baix Empordà.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I és que més d'un miler d'alumnes de Palafrugell participen en la 7a edició del Palarobòtica.
Palafrugell celebra aquests dies la 7a edició del Festival de Robòtica Educativa i Innovació Tecnològica del municipi. L'alumnat participa en activitats relacionades amb la programació, el disseny 3D i les disciplines STEAM. Les propostes es fan a la Bòbila, al Teatre Municipal i al Museu del Suro i impliquen centres educatius de totes les etapes.
I anem fins a Palamós perquè la Capella del Carme inaugura penjant d'un fil, Berta.
La Capella del Carme de Palamós inaugura aquest dissabte penjant d'un fil, l'obra guanyadora de la Bienal d'Art Ezequiel Torruella. La instal·lació utilitza xarxes de pesca reciclades i es podrà visitar fins al 28 de juny.
I saludem ara la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I és que la Bisbal impulsa noves auditories per al comerç local.
La Bisbal d'Empordà posa en marxa una nova edició de les Auditories Comercials 360. El programa oferirà assessorament gratuït a 8 establiments per millorar la competitivitat i adaptar-se als nous hàbits de consum.
I parlem d'habitatge perquè els contractes de lloguer continuen baixant a Girona i a les comarques gironines, Carla.
Els contractes de lloguer continuen disminuint a les comarques gironines durant l'any 2025, segons la Cambra de la Propietat Urbana. Tot i la caiguda de l'oferta, els preus es mantenen elevats, especialment a Girona Ciutat.
I Calonge i Sant Antoni rehabilitarà el monestir del Collet.
Calonge i Sant Antoni ha adjudicat el projecte per rehabilitar el monestir de Santa Maria del Collet. L'espai es convertirà en un nou equipament cultural i docent vinculat al jaciment arqueològic del municipi.
I el Banc de Sang fa una crida a donar sang demà dissabte a Palafrugell per recuperar les reserves de primavera. Ferran.
El Banc de Sang i Teixits ha animat tant els donants habituals com els nous, especialment joves, a participar-hi. Recorden que una sola donació pot beneficiar fins a 3 persones i que és clau per garantir l'activitat hospitalària. Serà demà a l'Espai Fundació La Caixa de Palafrugell.
I com sempre hem d'anar a fer un repàs a les notícies que passen més enllà de la nostra comarca, més enllà del Baix Empordà, passen coses. I és que el govern espanyol ha garantit el màxim aïllament en el procés de repatriació del creuer amb antivirus. El vaixell ha d'arribar aquest diumenge a les Illes Canàries i des d'allà s'activarà tot el protocol per portar els passatgers als seus països d'origen. La Moncloa es compromet a aïllar tothom per evitar més contagis. I també hem de parlar de la guerra de l'Orient Mitjà entre els Estats Units, Israel i l'Iran. I és que aquesta passada nit de dijous a divendres hi ha hagut dues onades de bombardejos contra vaixells i altres objectius iranians que estaven a l'estret d'Hormuz. Les autoritats de Teheran ja han denunciat que darrere de tot plegat hi ha les forces armades nord-americanes i el president dels Estats Units, Donald Trump, ja ha confirmat que tots aquests atacs eren cosa seva. I un dels sindicats que convoca les vagues que hi haurà el mes que ve al sector, la CGT, denuncia que dues agents de la policia catalana es van infiltrar aquest dimecres en una reunió de professors per preparar les accions de protesta. La policia catalana no ho confirma, però tampoc ho desmenteix. I encetem breument la plana esportiva perquè el migcampista del Real Madrid, Fede Valverde, té un traumatisme cranioencefàlic arran de l'incident que ha tingut aquest dijous al matí amb el seu company de equip, el francès Aurélien Tchouaméni. Valverde es troba a casa en bon estat i haurà d'estar en repòs entre 10 i 14 dies, tal com marquen els protocols mèdics per aquest diagnòstic. Això és el que deia una nota de premsa que ha publicat el Club Blanc aquest mateix dijous. Tot això abans d'aquest clàssic que aquest cap de setmana enfronta el Barça davant del Real Madrid. I en aquest cas, si l'equip blaugrana aconsegueix guanyar o empatar amb l'equip blanc, es proclamarien campions de Lliga. Veurem què passarà. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens espera per aquests dies. I per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, què tal?
Doncs molt bé, esperem que el cap de setmana ens acompanyi aquest temps suau de completa primavera, no?
El temps per aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta certa inestabilitat, encara amb núvols abundants. Ara mateix tenim aquest cel mig ennuvolat que s'anirà obrint, però a la tarda tornaran a arribar aquests núvols alts que deixaran el cel així una mica enteranyinat. En general, avui divendres no esperem precipitació al Baix Empordà, sí que l'esperem de cara a la tarda de dissabte, sobretot el vespre i nit de dissabte. El demà dissabte serà una jornada força també dominada per la nuvolositat, nuvolositat que anirà més al llarg de la jornada, i esperem que de cara al vespre i nit puguin arribar tempestes o algun ruixat més intens fregant la costa. Per tant, situació una mica més complicada de cara a dissabte a la nit i entrada a la matinada de diumenge. Diumenge esperarem un dia força més tranquil, amb nuvolositat que anirà menys i amb vent de garbí força destacable. Tot plegat amb unes temperatures que dissabte quedaran curtes, però diumenge tornaran a pujar una miqueta més.
Doncs veurem com ens acaba d'acompanyar aquesta inestabilitat en el temps. Estarem pendents també d'aquests ruixats de dissabte a la tarda. Moltíssimes gràcies, Isaac, per aquest repàs a la previsió meteorològica. Nosaltres fem una petita pausa amb Harry Styles i American Girls.
Supermatí. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
Van a ser 104 partidos en 39 días.
Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
Gritar los goles por la noche estará permitido.
Pero solo a partir de octavos.
¿Y si es Uruguay?
A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
Este acuerdo es importante para todos.
Porque este equipo es de todos.
Vive todo el Mundial a través de DAZN en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
El El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona va fer balanç de les reparacions dutes a terme a les instal·lacions de fins a 11 municipis a comarca gironina just després dels desperfectes causats pel temporal Harry del passat mes de gener. En total s'hi han destinat 3.964.195 euros, dels quals més de 3 milions han estat exclusivament destinats a la depuradora de Palamós. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres el gerent en funcions del Consorci d'Aigües Costa Brava a Girona. Lluís Sala, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, què va passar? Per què aquests aiguats van tenir tantes afectacions en tantes instal·lacions?
Bé, doncs perquè van ser uns aiguats excepcionals, sobretot a la zona doncs de Palafrugell, Begú, i ara entraré més en detall amb això, però veníem també d'uns aiguats que ja hi havia hagut, o d'unes llevantades el dia de Sant Esteve i dies posteriors. Per tant, com es diu popularment, plovia sobre mullat, no? És a dir, uns terrenys doncs, més secs haurien absorbit més aigua, però els terrenys ja estaven empapats i, per tant, tota aquella aigua que va caure es va escolar i, diguem, va causar danys, no? Aleshores, és cert que els danys han sigut extensos geogràficament, però tot arreu, excepte la depuradora de Palamós, doncs han sigut relativament petits i bueno, doncs amb aquest mig milió d'euros i així doncs resolíem les 10 afectacions restants que hi havia, no? El que passa que la pluja caiguda el dia 20 de gener en la zona aquesta de Palafrugell-Begú, que els mapes doncs, del Meteocat donaven una pluja només aquell dia de 187 litres per metre quadrat, el que va fer és generar una escorrentia que cap al nord ens va inundar l'etap de torrent i afortunadament vam poder desaiguar i no hi va haver interrupcions en el servei, però cap al sud doncs, van portar tota aquesta gran quantitat d'aigua cap a l'edar de Palamós, que sí que va quedar totalment inundada i fora de servei. No? Com a dada rellevant, per exemple, aquesta etapa de torrent doncs, està en una zona que en els mapes de la Generalitat estava fora de zona d'inundació amb un període de retorn de 500 anys. Per tant, aquesta pluja que va caure i que es va escolar pel vessant nord i pel vessant sud, per dir-ho així, doncs, va ser realment excepcional. Aquesta intensitat de pluja dels 187 litres per metre quadrat a aquesta zona de Palafrugell-Begú és la que va, diguem, causar els danys més importants, que són aquests de l'edar de Palamós.
Esclar, entenc que tota aquesta aigua no se l'esperaven en aquesta depuradora de Palamós i entenc que és un cas allò únic el que va passar aquí a Palamós, no?
Bé, és un cas excepcional en el sentit que, com dic, doncs mai havíem tingut aquest grau d'inundació, sí que, diguem, aquesta edar doncs, està en una zona al costat de la Riera Oví, doncs, que és una zona que pot tenir, ha tingut històricament problemes d'inundació, per això diguem, hi ha estudis per veure on s'ha de traslladar, però per altra banda és una parcel·la que quan es va construir a primers dels anys 80 es va excavar, per dir-ho així, perquè es veiés menys, tingués menys impacte visual. Clar, que estigui per sota del nivell del terreny, a més, doncs, fa que sigui propícia a tenir doncs, aquestes inundacions històricament des dels anys 85 quan es va posar en servei n'hi ha hagut 4 però de molta menor intensitat que aquesta diguem és la que ha marcat un rècord, no? I va arribar a haver fins quasi 2 metres d'aigua dintre l'edifici de control, va inundar totes les sales de transformadors, quadres elèctrics, etc. Per tant, tot això és el que va quedar fora de servei i si no hi ha electricitat les coses no funcionen, per tant diguem toca refer-ho de nou.
I com ha estat el procés de reparació? Ja s'ha acabat o encara hi ha allò un temps per acabar de reparar tot això de Palamós? És a dir, entenc que els altres espais ja s'hi ha actuat, però no sé si a Palamós encara hi ha feina per fer.
Encara hi ha feina per fer, però diguem, com que portem ja mesos treballant, ara en molt poc temps tindrem molt bones notícies en el sentit de que anirem culminant aquesta feina. Quina és la feina doncs, que s'ha fet durant tot aquest temps? D'entrada, netejar tots els fangs i llims i llots que va deixar el riu, perquè d'entrada doncs, allò va quedar cobert doncs, d'aquests sediments. No? Després, doncs, desmuntar tots els equips, veure quins eren aprofitables, quins no, s'han dut a reparar, aquells que no, doncs, s'han hagut de fer comandes de nous equips. Això implica també tota la renovació de quadres elèctrics, quadres de maniobres, transformadors, tota aquesta part elèctrica que dic. Tots aquests equips tenen terminis de lliurament. Vull dir, no hi ha un supermercat on vagis a buscar això. Diguem, tots són coses que s'han de fer a mida d'aquesta instal·lació, per tant es poden comprar els components, però s'han de muntar, per tant aquí hi ha tota aquesta feina, cablejat de nou, etc. No? Aleshores, hi ha hagut una feina poc visible, que és aquesta de refer la instal·lació elèctrica, però que la setmana que ve esperem ja tenir tensió de la companyia i, diguem, poder començar a arrencar de nou el tractament. La setmana vinent, a finals, més o menys, preveiem poder posar en marxa el tractament primari. Amb aquest tractament, com a mínim, reduirem un 40% de la càrrega contaminant, mesurada en forma de matèria orgànica en suspensió, de matèria en suspensió, perdó, i amb un mes més preveiem tenir la depuradora al complet de nou en funcionament. Per tant, és el moment, ja dic, d'anar recollint els fruits d'aquesta feina d'aquests mesos. No? I aquí voldria fer un incís també, que òbviament les empreses que estan treballant en aquesta reconstrucció no estaven de braços creuats esperant que el consorci tingués una emergència. Vull dir que tothom tenia feina, els seus compromisos, els seus clients, les seves comandes, i que hem trobat molt bona resposta en el sentit de... doncs que han fet un forat a les seves agendes i s'han disposat a col·laborar amb nosaltres per tal de que aquesta reparació pogués fer-se el més ràpidament possible.
També, durant tot aquest procés de pluges, de temporals que vam viure el mes de gener, es va desconnectar un emissari submarí en aquesta estació de Palamós, a 600 metres de la costa. Què va passar? Què suposa que es desconnectés això? I no sé si això va acabar derivant en una afectació a la qualitat de l'aigua del mar o no. Esclar, què és un emissari submarí i què va suposar la seva desconnexió?
A veure, la desconnexió la vam detectar amb una inspecció que fan submarinistes el 21 de març. 21 de març crec que era diumenge. No es va poder baixar-hi abans per mal temps, no? I el que deia del compromís de les empreses, doncs tot i ser diumenge, es va fer aquesta inspecció. És el dia que veiem que està desconnectat. Quin dia va passar no ho sabem, perquè nosaltres no som sota l'aigua, o no som sota terra quan es trenca una canonada i no sabem exactament en quin moment va passar. Recordem també que hi va haver temporal fort de pluges i de vents i de mala mar els dies 5 i 6 de març. Per tant, no sabem si ve del Harry o ve d'un episodi posterior. No? Qualsevol cas, doncs sí, efectivament. Això fa que l'aigua residual desbastada amb el pretractament que fem a l'EDAR, que tot aquest temps hem estat funcionant amb un pretractament, sortir per aquest punt. No? Aleshores, és el punt on hi va haver també un trencament durant el Glòria, que es va reparar, es va posar una peça, diguem, per ajuntar els dos tubs, i aquesta peça doncs, és la que, amb aquest temporal, el que sigui, el Harry o el del març, doncs es va tornar a separar, a desenganxar. No? Aleshores, ara mateix, el que s'ha fet és una comanda d'una peça diferent, molt més reforçada, que té un termini de fabricació també, i que es preveu que estigui doncs, aquí a finals de maig. Una peça que es fabrica a Dinamarca, ja ho vaig dir a la roda de premsa, pesa 454 quilos, això és per donar una idea de la dimensió de tot plegat. Ha d'ajuntar dos canonades de diàmetre 800 mil·límetres i s'ha de baixar 23 metres de fondària i s'ha d'encarar amb les dues canonades i s'ha de, d'alguna manera, consolidar. Per tant, estem parlant d'operacions de reparació que en cap cas són immediates i fàcils, sinó que tenen molta complexitat.
Clar, una de les entitats ecologistes de la zona, concretament els Amics de les Illes Formigues, posaven en dubte les analítiques que s'havien fet davant aquest emissari i que, bueno, diuen que aquestes analítiques que no expliquen tots els efectes derivats de l'avaria de la depuradora. Esclar, no sé si compartiu la mateixa visió, si aquestes analítiques ens poden donar més informació sobre aquesta qualitat de l'aigua i, esclar, entenc que reparar l'emissari suposaria allò, millorar aquesta qualitat de l'aigua. Esclar, no sé com es veu tot això des del Consorci.
A veure, reparar l'emissari no millora la qualitat de l'aigua, fa que surti més lluny. El que millora la qualitat de l'aigua és posar en marxa l'EDAR de nou, cosa que farem la setmana vinent amb aquest tractament primari, no? Amb el tema analítiques, el que hem fet nosaltres, a veure, hi havia uns controls de la qualitat de l'aigua físico-química i biològica que es fan per contracte dos cops l'any i vam fer una revisió 18 de febrer, em sembla que era, i no vam observar grans anomalies, d'acord? En aquell moment, va? Què hem mirat nosaltres i l'Agència Catalana de l'Aigua? Si aquesta sortida d'aigua a 650 metres, o 630, perdó, té afectació en la qualitat microbiològica de les aigües de bany en línia de costa. I no la té. És a dir, en el sentit que l'aigua és de qualitat bona o excel·lent. Per què? Perquè la microbiologia, doncs, no dona valors significatius. La normativa que regula les aigües de bany, que és una directiva europea, demana que s'analitzin aquest tipus de paràmetres microbiològics que són un risc real i a curt termini per la salut pública. Aquests temes, que si substàncies, doncs, farmacèutiques, que si, etc., aquest tipus de microcontaminants, això aplica a l'aigua de consum humà, a l'aigua de beguda. No es demanen, la normativa no ho demana, quan es tracta, en aquest cas, d'unes aigües de bany. Per tant, seria realment excepcional posar-nos a mirar aquests paràmetres, no? Però, per altra banda, jo crec que l'avaluació de tot això es podrà fer, doncs, quan tinguem la reparació i aleshores algú, entenc que des del govern de la Generalitat, ACA o qui sigui, doncs, pugui fer una anàlisi de com està el medi que ha rebut aquesta aportació durant aquestes setmanes o aquests mesos. No? Hem de pensar que les aigües residuals domèstiques són biodegradables, per això les podem depurar amb una depuradora biològica, estan en el reactor de l'EDAR durant 12, 18, 24 hores. Per tant, tot això que és biodegradable en el mar també ho ha de ser, i nosaltres esperem que l'impacte que pugui haver-hi també es recuperi amb relativa rapidesa.
Davant d'això, m'agradaria preguntar-li si aquests treballs, aquestes reformes que s'estan duent a terme, volen frenar episodis similars, és a dir, que afectin tant a l'EDAR de Palamós. No sé si s'està reparant tot en aquest sentit o ja s'està buscant una nova ubicació per aquest EDAR de cara a un futur. Com ho afronten això?
De fet, les dues coses. Per una banda, hi ha una partida de 500.000 euros en l'atribució de fons que ens va fer l'Agència Catalana de l'Aigua, destinada a reforçar la protecció de la parcel·la on hi ha l'EDAR contra les avingudes que pugui haver-hi en el futur. D'acord? Per tant, per una banda, es treballa amb aquesta línia. Per què? Perquè encara que ens poséssim o que tinguéssim ja, per exemple, un projecte de nova EDAR i sapiguéssim on va, que de moment no ho tenim, seria una licitació, una obra, que això duraria encara uns quants anys, no? Per tant, diguem, hi ha d'haver un mentrestant, que encara serà d'alguns anys, i aquest mentrestant necessitem, doncs, poder depurar les aigües residuals en garanties. Per tant, hi ha aquesta, diguem, missió, doncs, també de reforçar aquesta protecció de l'EDAR, no? I, per altra banda, com deia, estem treballant amb l'estudi d'alternatives de la ubicació de una possible nova ubicació d'aquesta edat. No només n'hi ha una, n'hi ha cinc, que s'han de valorar, s'han de ponderar, i ara mateix és la fase del treball en la que estem. Quan tinguem això avaluat i ponderat, hi haurà una solució que serà la més òptima des del punt de vista tècnic, per dir-ho així, però després, òbviament, s'haurà de sotmetre a consideració dels municipis en els quals aquesta edat presta servei, doncs, per consensuar al final quina és la futura ubicació d'aquesta edat.
Doncs n'estarem molt pendents, també estarem molt pendents de totes les obres, de tots els les reparacions que es vagin fent en aquestes EDARs. Hem parlat amb el gerent en funcions del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Lluís Sala. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i per explicar-nos una mica més com es troba aquest projecte, tota aquesta reparació aquí a l'EDAR de Palamós. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I quan falten pocs segons per arribar a 9:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que l'Ajuntament de Palafrugell mantindrà el requisit del català en les licitacions, tot i retirar-lo en el servei de socorrisme. El consistori argumenta que la primera convocatòria va quedar deserta per la dificultat de trobar personal que parlés català i en la segona convocatòria es va donar prioritat a assegurar la presència del servei, Joan.
Segons ha explicat l'Ajuntament, la decisió respon a la necessitat de garantir la presència de socorristes aquest estiu. La primera licitació incorporava un criteri relacionat amb el nivell del català, però el concurs va quedar desert, tot i l'interès inicial d'algunes empreses. Després d'aquesta primera convocatòria, els serveis tècnics municipals van consultar les empreses interessades per conèixer els motius pels quals finalment no havien presentat oferta. Segons la resposta rebuda, les dificultats per trobar socorristes amb coneixements de català van acabar impedint la presentació de les candidatures. Arran d'aquesta situació, l'Ajuntament va decidir impulsar una segona licitació, eliminant aquest requisit lingüístic concret. El govern municipal defensa que la prioritat principal era assegurar el servei de vigilància i socorrisme a les platges. El consistori remarca, però, que el compromís amb la llengua catalana es manté vigent. De fet, recorda que aquest criteri es va incorporar a les licitacions arran de diverses mocions i iniciatives aprovades per l'Ajuntament per reforçar la presència del català en els serveis públics. Per aquest motiu, el govern local insisteix que la retirada del requisit només afecta aquest cas concret i assegura que el criteri lingüístic continuarà present en les futures adjudicacions municipals.
I canviem de tema perquè neix la cursa solidària Ultravimar per construir la residència Jordi Sistac. Està organitzada per la Fundació Vimar, els Tritons de la Vall d'Aro i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Plats d'Aro i S'Agaró. La voluntat de la cursa és finançar la construcció d'aquesta nova residència a la zona dels Estan Joan.
Aquesta és una prova que comptarà amb un recorregut de 96,28 quilòmetres i un desnivell acumulat de 3.866 metres al conjunt del Baix Empordà. El membre dels Tritons de la Vall d'Aro, Maria Orozco, ha explicat que la cursa es divideix en 4 etapes que exploraran l'entorn del municipi. Passarà per les Gavarres i la zona marítima i la intenció d'aquestes 4 etapes, que oscil·len entre els 20 i els 27 quilòmetres, es acaba dibuixant el símbol de Vimar al mapa.
Tindrà una inscripció a modo de donatiu per equips d'un total de 800 euros i com a excepció per totes aquelles atletes i corredors i corredores que vulguin fer-la sense formar part d'un equip, hi haurà una modalitat individual, que serà la possibilitat de fer la primera etapa, que són els 27 quilòmetres, serà una cursa de muntanya, amb la possibilitat de que la facin individualment.
L'objectiu de la cursa és finançar la construcció de la nova residència Jordi Sistac a la zona dels Estanys. Serà un equipament de 26 places residencials i 4 places de respir per a famílies cuidadores i que servirà per ampliar els serveis residencials de la Fundació Vimar per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual de la comarca. La regidora de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Imma Gelabert, apunta que la configuració i creació d'aquest projecte dependrà de la construcció de l'escola de Fanals. De moment, però, ja s'ha tirat endavant aspectes administratius per mirar d'agilitzar la construcció d'aquesta nova residència.
I l'Hospital de Palamós es posa com a objectiu que la població surti de la consulta sense dubtes. En una entrevista al Supermatí, la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, ha presentat la nova campanya impulsada per l'hospital sota el lema Salut sense dubtes, fes sempre 3 preguntes, Joan.
La campanya convida els usuaris a plantejar-se 3 qüestions bàsiques abans d'entrar a consulta. Què és el que tinc, el que he de fer i per què ho he de fer, resumeix Rivera. Segons explica, moltes persones surten de la visita amb dubtes o sense haver preguntat tot allò que necessitaven saber. Per això, la voluntat és que els pacients arribin més preparats a la visita i marxin amb una millor comprensió del seu diagnòstic i tractament.
Amb els indicadors que tenim d'experiència del pacient i de l'usuari, les enquestes que també fa el CatSalut, vèiem que aquesta informació, aquesta sensació de quedar-te sense dubtes, bueno, tenia marge de millora. I per això hem animat a la població, amb una campanya que ja existia, que no és pas nostra, una mica plantejar-se, empoderar-se, no?, entendre què és el que té, el que ha de fer i el per què ho ha de fer, entendre-ho bé. O com a mínim que surti de la consulta sense dubte.
La iniciativa no és pròpia del centre hospitalari, sinó que prové d'una associació de centres promotors de la salut. Actualment la campanya ja funciona a les consultes externes de l'Hospital de Palamós i pròximament també arribarà als CAPs. Els pacients reben un full amb les tres preguntes principals i espai per apuntar altres dubtes abans d'entrar a la consulta. Segons Rivera, la sala d'espera és un bon moment per ordenar idees i pensar preguntes addicionals. L'objectiu és evitar que els nervis o el temps limitat de visita facin oblidar qüestions importants. Durant l'entrevista també s'ha abordat el fenomen de consultar informes mèdics a internet o a través de plataformes d'intel·ligència artificial. Rivera reconeix que és una pràctica habitual, però recorda que aquestes eines sovint no disposen de tota la informació clínica del pacient i, per tant, no són fiables.
I ens seguim quedant a Palamós perquè el Palamós Gent Gran amplia i remodela la zona de farmàcia per millorar l'atenció assistencial, Berta.
El Servei de Farmàcia de Palamós Gent Gran ha remodelat i ampliat les seves instal·lacions amb l'objectiu de millorar l'atenció als usuaris i adaptar-se a l'augment de l'activitat assistencial del centre. La principal novetat és la incorporació d'un nou punt de dispensació de medicació hospitalària d'ús ambulatori dins el mateix edifici. Aquest espai permetrà que les persones que reben l'alta puguin recollir la medicació sense necessitat de desplaçar-se fins a l'hospital. Segons el centre, la iniciativa vol facilitar la continuïtat assistencial i oferir un servei més proper, còmode i accessible als usuaris. La remodelació també inclou un nou espai polivalent destinat a reunions d'equip i sessions multidisciplinàries amb la voluntat de reforçar la coordinació entre professionals i millorar la qualitat assistencial. Des de Palamós Gent Gran expliquen que aquesta actuació respon a la creixent complexitat dels serveis d'atenció intermèdia i permet adaptar els circuits de treball per garantir una dispensació segura de la medicació i una atenció de proximitat.
I prop de 800 persones es manifesten a Girona per reclamar més recursos i millores laborals per a l'educació dels 0 als 3 anys, Berta.
Prop de 800 persones s'han manifestat aquest dijous a Girona per reclamar més recursos, millors condicions laborals i més reconeixement per a l'etapa educativa dels 0 als 3 anys. La mobilització ha reunit educadores infantils, sindicats i col·lectius d'arreu de les comarques gironines. La protesta ha començat a la plaça del Vi i ha finalitzat davant la subdelegació del govern espanyol amb reivindicacions centrades en la reducció de ràtios, la universalitat del servei i la necessitat de considerar l'educació infantil com una etapa educativa essencial. A la manifestació hi han participat professionals de diverses escoles bressols del Baix Empordà, com l'Estel de Palamós, el Tren Petit de la Bisbal d'Empordà o el Niu de Fonteta, així com educadores de municipis com Calonge i Sant Antoni o Llagostera. Les participants denuncien precarietat laboral, sous baixos i desigualtats entre centres públics i privats. També reclamen que l'administració incrementi els recursos destinats a la primera infància, considerada clau per al desenvolupament i la igualtat d'oportunitats.
I Palafrugell celebra aquests dies la 7a edició del Pala Robòtica, el Festival de Robòtica Educativa i Innovació Tecnològica del municipi. Més d'un miler d'alumnes dels centres educatius hi participen amb activitats vinculades a la programació, la tecnologia i les disciplines STEAM, que inclouen ciència, tecnologia, enginyeria, arts i també matemàtiques, Ferran.
El festival, que es fa avui i també es va fer ahir en diferents espais del municipi, a la Bòbila, el Teatre Municipal i el Museu del Suro, es converteixen en punts de trobada per compartir experiències educatives relacionades amb la robòtica, el pensament computacional i el disseny 3D. La jornada d'ahir va estar dedicada a l'alumnat d'educació infantil i primària. Entre les activitats hi va haver el Bee Festival, destinat als cursos D5 i primer de primària, i l'Steam Project, adreçat a l'alumnat de quart. I avui les activitats se centren principalment en l'alumnat de secundària. El programa inclou el Tecno Festival, el Pala Robòtica Conf per a segon d'ESO i el Code Festival. amb presentacions de projectes elaborats per estudiants de cicle superior. Durant les dues jornades, els participants prenen part en reptes tecnològics, espais d'experimentació i exhibicions de projectes desenvolupats als centres educatius. L'objectiu és fomentar el treball col·laboratiu i l'intercanvi d'experiències entre escoles i instituts del municipi. Pala Robòtica s'ha consolidat com una cita anual per apropar la tecnologia i la innovació educativa als infants i joves de Palafrugell per promoure un ús creatiu i responsable de les eines digitals.
I la Capella del Carme de Palamós inaugura l'exposició Penjant d'un fil. Aquesta és una instal·lació que va guanyar la Bienal d'Art Ezequiel Torruella, Berta.
La Capella del Carme de Palamós inaugura aquest dissabte l'exposició Penjant d'un fil, la proposta guanyadora de la segona edició de la Bienal d'Art Ezequiel Torruella. La instal·lació, creada per Arnau Toscano i Maria Borregó, transforma l'espai expositiu en una proposta immersiva inspirada en les arts de pesca tradicionals i en les xarxes utilitzades al port de Palamós. L'obra incorpora xarxes reciclades cedides per la comunitat pesquera local i vol posar en valor el coneixement artesanal de remendadors i armadors. A través d'estructures suspeses, túnels i jocs visuals, la proposta reflexiona sobre conceptes com la fragilitat, la repetició i la inestabilitat. Els artistes expliquen que els sistemes de construcció de les xarxes combinen tècnica i creativitat i reivindiquen aquest treball com una expressió artística vinculada al territori i a la memòria marinera de Palamós. L'exposició es podrà visitar gratuïtament fins al 28 de juny i inclourà també una visita guiada amb els autors el pròxim 30 de maig.
I ara anem fins a la Bisbal d'Empordà, perquè el municipi està impulsant les noves auditories comercials per reforçar i també modernitzar el comerç local, Carla.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha tornat a posar en marxa el programa d'auditories comercials 360 amb l'objectiu d'ajudar el comerç local a modernitzar-se i adaptar-se als nous hàbits de consum. La iniciativa oferirà assessorament gratuït a un màxim de 8 establiments del municipi durant aquest any 2026. El programa inclou una anàlisi integral de cada negoci amb visites presencials de consultors especialitzats, informes personalitzats i propostes concretes de millora per reforçar la competitivitat dels establiments. Les auditories permetran treballar aspectes com la imatge comercial, l'estratègia de venda, la comunicació o la relació amb els clients. Els comerços participants seran seleccionats per ordre de recepció de les sol·licituds. El servei, valorat en uns 350 euros per establiment, serà gratuït gràcies al finançament de l'Ajuntament i també el suport econòmic de la Diputació de Girona. Amb aquesta nova edició, el consistori referma el suport al comerç de proximitat i destaca la importància del sector per a la vitalitat econòmica i social del municipi.
I parlem d'habitatge, perquè els contractes de lloguer continuen a la baixa a les comarques gironines durant el 2025, mentre que els preus es mantenen elevats, Carla.
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona confirma que el nombre de contractes de lloguer continua baixant a les comarques de Girona durant l'any 2025. Segons un informe del quart trimestre, Girona Ciutat registra una caiguda superior a l'11% respecte a l'any anterior, mentre que Figueres el descens supera el 14%. A la Costa Brava la reducció és de més del 7%. L'únic municipi analitzat amb dades positives és Olot, que incrementa el nombre de contractes signats durant aquest any. L'informe apunta que aquesta situació està relacionada amb la reducció de l'oferta disponible i amb la percepció d'inseguretat jurídica entre els propietaris. Si es comparen les dades amb les del 2021, Girona i Figueres han perdut prop del 40% dels contractes de lloguer. Pel que fa als preus, aquests continuen elevats. A Girona Ciutat el lloguer mitjà ja supera els 790 euros mensuals, amb un increment de gairebé el 17% respecte a l'any passat. També augmenten els preus de Figueres, Olot i la costa gironina, tot i que amb pujades més moderades.
I anem fins a Calonge i Sant Antoni, perquè l'Ajuntament ha adjudicat el projecte per rehabilitar el monestir de Santa Maria del Collet, Carla.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha adjudicat la redacció del projecte de rehabilitació del monestir de Santa Maria del Collet. La proposta guanyadora, anomenada Vincles de Caraner, ha estat presentada per la UTE Mendoza Partida i Joaquim Molà i convertirà aquest edifici històric en un equipament cultural i docent. Aquest projecte preveu recuperar el monestir catalogat i d'origen medieval, integrat integrant-lo amb el jaciment arqueològic de la zona i connectant-lo amb l'entorn del Parc del Collet i la Vila Romana. El jurat ha valorat especialment la sensibilitat patrimonial de la proposta, així com la recuperació de les volumetries originals, la incorporació d'accessos adaptats i la potenciació de la llum natural als espais interiors. Segons l'alcalde del municipi, Jordi Soler, el futur equipament aspira a convertir-se en un espai cultural de referència a les comarques gironines. La redacció del projecte s'hauria d'enllestir a finals d'estiu i posteriorment es licitaran unes obres valorades en prop €1,5 milions.
I el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania per anar a donar sang durant aquesta primavera i contribuir també a recuperar les reserves. A Palafrugell s'ha programat una jornada de donació demà dissabte a l'espai Fundació La Caixa de 9 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre, Ferran.
Amb el lema una donació per cada estació, l'organització vol fomentar l'hàbit de donar sang de manera periòdica. La crida s'adreça tant a persones que ja donen sang com a aquelles que no ho han fet mai, com explica la tècnica de promoció del Banc de Sang, Mireia Blanco.
Us animem a donar sang i plasma ara al mes de maig per poder augmentar les reserves i així preparar-nos abans de l'estiu, que és la temporada on solen baixar les donacions.
El banc recorda que els homes poden donar sang fins a 4 vegades l'any i les dones fins a 3. També destaca la importància de captar donants joves que han de garantir el relleu de les persones que deixen de donar per edat o per altres motius temporals. Cada donació pot beneficiar com a mínim 3 persones, ja que permet obtenir glòbuls vermells, plaquetes i plasma. L'entitat subratlla que la donació és voluntària i altruista i que d'aquest gest en depenen les reserves necessàries per al funcionament dels hospitals. Per donar sang cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i gaudir de bona salut. En el cas de les dones, no poden estar embarassades.
I fins aquí el repàs de les notícies d'aquí al Baix Empordà. Nosaltres ara anem a gaudir d'aquesta secció que, com sempre, arriba els divendres amb l'Anna Pujol i també els seus consells sobre nutrició.
I un divendres més ja ens acompanya Anna Pujol, la nostra dietista, coach nutricional i nutricionista de confiança aquí al Supermatí per tancar aquest últim Supermatí de la setmana. I avui per parlar d'un tema que jo diria que se n'està parlant bastant, però no des de l'òptica en la qual volem parlar-ne avui. Anna Pujol, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Com estàs?
Doncs molt bé, de divendres. I sobre aquest tema que parlarem avui, que és la importància de consumir productes de temporada i de proximitat.
Doncs sí, jo penso que és una cosa que la gent més o menys ja sap, però després de l'hora de la veritat no sé si ho acabem d'aplicar tant, perquè potser a vegades el dia a dia ens atropella o no hi posem consciència o comprem de forma per inèrcia i dius, espera't un moment, això que estic fent, ho estic fent bé?
Clar, perquè sempre es parla de la importància de consumir productes de temporada i de proximitat per ajudar els productors locals a no importar fruites i verdures, per exemple, d'altres països en èpoques de l'any en les quals, per exemple, un tomàquet que al febrer no seria massa lògic que el consumíssim aquí, en un país mediterrani. En canvi, s'importa de països en els quals el clima sí que ja està més adaptat o macro hivernaders d'aquests que hi ha a molts llocs també de l'estat espanyol. Però clar, a nivell de salut, a nivell del nostre cos, beneficis pel nostre organisme, també és important consumir productes de proximitat i també de temporada?
Sí, sí, per suposat. Tu tingues en compte, Joan, que la natura és molt sàvia i tot està passat per alguna cosa. I això, si veiem els nostres avantpassats, ho sabien molt clar, no? Avui en dia la globalització ho ha trastocat tot una mica? Doncs sí. I ens hem tornat una mica capritxosos en el sentit de dir sembla que podem accedir a tot quan vulguem i com vulguem. I no és així de realment, perquè tot té un sentit, sí? Llavors, tu has de tenir en compte que les fruites i verdures tenen la seva temporada i la seva estacionalitat per un motiu de ser. S'adapten a les necessitats provocades pel clima i pel nostre cos i per la nostra salut. Per què a l'estiu les fruites són molt més amb aigua i més fresques? Doncs perquè fa més calor, que no pas les fruites que són més d'hivern, com la taronja, per dir alguna cosa, la mandarina, que són més riques en antioxidants per cobrir també aquesta època de fred, no? Llavors, si fem cas a el que ens està portant la natura, també aniràs més bé. Pensa que quan tu consumeixes una fruita o una verdura de temporada, aquesta verdura o fruita està en el seu punt òptim de nutrients, vitamines i minerals, sobretot. Llavors, estaràs aprofitant-la molt millor. Quan tu estàs consumint una verdura o una fruita fora de temporada, pot ser que aquesta verdura o fruita l'hagin fet créixer d'una forma més accelerada i l'hagin hagut d'aplicar certs químics o pesticides o que hagi estat en càmeres d'aquestes de conservar la temperatura i que els nutrients també es perdin. Per tant, per això tampoc tenen el gust que haurien de tenir, però és que ni els nutrients tampoc.
Allò que sempre es diu un tomàquet amb gust de tomàquet.
Sí, correcte. Llavors, el que es busca és una mica això, no? Si féssim més cas d'això al producte de temporada i també de proximitat, per què no? Quan tu fas servir un producte que s'ha conreat dins el teu propi país o zona d'allà on te visquis, també estàs afavorint que no hi hagi hagut tant d'impacte per transportar aquest producte fins a casa teva. Uh-huh. Sí? Llavors, també és un benefici pel planeta, carai.
Tu, Anna, quan tens un pacient aquí li has de fer un menú setmanal o de més, també tens en compte això? Tens en compte quins productes de temporada, per exemple, no és el mateix un menú d'hivern que un d'estiu, depenent dels productes que hi hagi en aquella temporada?
Sí, correcte, sempre ho tenim en compte. També per la persona és més fàcil, perquè tu quan vas a comprar, si vas a comprar al mercat o a la fruiteria, la fruita i verdura de temporada també té un cost més econòmic, evidentment, sí? Si tu, jo que sé, ara hi ha època de bròquil i carxofes, això a l'agost no t'ho trobaràs pas. Si tu a l'agost vols menjar un bròquil, el trobaràs caríssim o no t'anirà massa bé, o serà d'un altre lloc, no? Llavors, ara és el moment. I això també s'ensenya a la consulta i a l'hora de fer els menús també es té en compte. Quan comença la calor, venen també de més de gust coses més fresquetes, no? Doncs, jo què sé, les amanides, per dir alguna cosa. Cosa que a l'hivern doncs, potser no se'n mengen tants, està clar.
Clar, o sigui, també té en compte, té a veure, diguéssim, amb el gust que pot tenir la persona a l'hora de consumir segons quins productes. Com comentaves ara que comença a fer calor, entren millor les amanides o els gazpachos o aquestes cremes més fresques que no una sopa o un guisat o un tal.
Ah, totalment. Sí, no? I sobretot, mira, fixa't, imagina't una persona que no li agrada gaire menjar verdura o que no en sol consumir i ve per millorar la seva salut i ha de menjar més verdura. Si no menja una verdura de temporada i prova una verdura que no és de l'època, la provarà i dirà, hosti, això no m'agrada, perquè el gust que té, doncs és normal. Però tu prova un bon tomàquet quan és època de tomàquets. Ostres, se't passen totes les manies, allò és boníssim. Sí? Però si tu proves un tomàquet del mes de gener, normal que no t'agradi el tomàquet. Llavors, molta gent que creu que no li agrada la verdura, a vegades és perquè allà on la compra, doncs potser no és el lloc.
A veure, no sé quins consells donaries als nostres oients per poder-ho fer bé i fer fàcil això que comentem, a consumir productes de temporada i també de proximitat. Què haurien de tenir en compte?
Sí, jo aquí potser diria que la gent tingui una mica més d'aquesta sabidoria de dir quins són aquests productes de temporada, perquè potser el meu avi, que era pagès, ho sabia molt clar, però nosaltres no tenim ni idea. És que si ningú t'ho ensenya, què has de saber? Llavors, informar-nos primer d'això, i n'hi ha, hi ha ple de busques d'internet i ple de calendaris de temporades amb dibuixos, facilíssim. Inclús imants per la nevera he vist, imagina't. Llavors, que la gent sàpiga quina és la temporalitat de cada fruita, de cada verdura, perquè si a l'hora d'anar a comprar, coi, també hi posaran més atenció. També una altra cosa, que es compri en un comerç local, no? La fruiteria de barri, en el mercat municipal, coses que també ja veuràs. Si quan és època de maduixes, tu vas al mercat i tots són maduixes, és perquè és època. Llavors també les trobaràs a un preu més econòmic, no? Llavors també, a l'hora d'anar a comprar, estalviaràs diners, sí? Llavors, tenir clar quines són les fruites i verdures de temporada, i també anar a comprar no a les grans superfícies, sinó comprar productes de això, botigues de barri o mercats municipals on el producte ja saps que és que és d'aquí, que és més bo i pots estar inclús a vegades en el mercat, te trobes el propi pagès que ha cultivat aquelles verdures i dius, ostres, més bo que això.
Sí, sí, i tant, i tant. No sé, Anna, si ara poso en un compromís o no. Has comentat abans que ara, per exemple, és temporada de bròquil i carxofa. No sé, digue'ns alguns productes que estiguin de temporada ara i algunes idees de plats que puguem fer per aquests, ara que estem a inicis del mes de maig, per exemple.
Sí, això, mira, ho tindràs molt fàcil, eh? Vull dir, tu quan vagis al mercat, fixa't a més quins són els productes que estan en més quantitats, que tenen més bona fila i que són més barats, sí? Llavors, així ho veuràs. Un exemple, els espàrrecs. Els espàrrecs, tu els pots trobar tot l'any, els espàrrecs verds, sobretot. Però no sé si t'ha passat a tu, Joan, que vas a vegades a caminar pel bosc i et trobes ple de gent collint espàrrecs.
Doncs sí.
Doncs allò és perquè és època d'espàrrecs. Doncs ara és època d'espàrrecs, sí. Llavors, els trobaràs molt més econòmics en el supermercat. Llavors, això ja és una pista. Sí. Sí que és veritat que hi ha productes que te'ls trobaràs tot l'any, doncs, per exemple els xampinyons, doncs, perquè a vegades es cultiven en llocs que ja els fan tots a cop, no? Però clar, tothom sap que els bolets són més de tardor, però els xampinyons se'ls trobes tot l'any, no? Llavors, bueno, i els tomàquets encara no és època, falta que faci molta més calor. Per les fruites aquestes com l'almeló, la xíndria, el tomàquet, que són més aigüoses, aquoses, doncs són més de cara quan pica la calor forta, no? Doncs encara no estaríem aquí. Carxofes encara te'n trobes, però ja s'està acabant. La temporada de les carxofes és molt de fred. Llavors, ara ja, a la que comença a tombar la primavera, ja es van acabant. Però també és molt interessant això que comentes, que la gent sàpiga plats que els agradin i que siguin de temporada. Llavors, tu pots tenir el teu plat estrella de la primavera, tu pots tenir el teu plat estrella de ple estiu, la tardor i l'hivern, i així el teu plat o diversos plats, eh? I així també t'ajuda a menjar de forma més agradable i de fixar-t'hi. I que també quan arribi aquella època diguis, oi, quines ganes tenia de que arribés l'època del gazpacho, sí? I així també t'ho agafes amb més ganes i gaudeixes més de la teva alimentació.
Has comentat abans també la importància d'anar a una botiga de poble o de barri o de proximitat, en definitiva, o bé al mercat municipal, que tots coneixem també. No sé si és cert això, però tinc la sensació que en el mercat, quan hi ha fruita o verdura de temporada, la veus molt més fàcilment que en canvi al supermercat. Per exemple, al supermercat de taronges, de pomes, de plàtans, n'hi ha tot l'any, o de tomàquets fins i tot, o de cogombres, o de carbassons. Clar, hi ha una sèrie de fruites i verdures que en el supermercat els veus plogui o nevi. En canvi, en el mercat no tot l'any pots trobar les verdures que trobes ara, per exemple, o les que trobaràs a l'agost o les que trobaràs al febrer.
Sí, sí, clar. Però és el que dèiem, perquè les grans superfícies pues, tenen pues, totes aquestes importacions de fruites i verdures que venen d'altres parts del món, que potser el clima sí que és favorable perquè creixi aquella verdura. El cas més clar és, per exemple, els alvocats. Els alvocats, molts que venen del Perú, és perquè allà tenen unes condicions de clima molt més òptimes que no potser aquí a Girona, per dir alguna cosa. Llavors, aquests alvocats es fa una gran sobreproducció en aquell país i s'exporta a tot el món, no? Però clar, l'impacte que té això en el planeta, no? La que diuen la petjada de carboni, a la llarga ens surt molt car. Llavors, clar, el problema de comprar aquestes grans superfícies és això, que pots trobar fruites i verdures potser una mica més econòmiques, però a quin preu? Vull dir, perquè t'estalvis 2 o 3 euros, el gust d'aquella verdura o els nutrients que te pugui aportar no són els mateixos. I a part de l'impacte medioambiental que està causant, no? Però, bueno, sembla que la gent mira molt pel preu i no li importa tant això, depèn d'aquí, evidentment. Però potser hauríem de fer aquesta reflexió, aquest cop de cap, de dir, potser val la pena gastar una miqueta més en productes, ja no dic que hagin de ser 100% ecològics, però que sí que siguin de proximitat i siguin de la zona i de la temporada. Potser al llarg dels anys la teva salut en el teu organisme ho agrairà moltíssim.
Doncs crec que no hi queda res més a dir després d'aquesta reflexió final, Anna. Em sembla un resum perfecte d'aquest tema que hem tractat avui. Aneu al mercat municipal, aneu a la botiga de barri, aneu a la botiga de poble, compreu productes de proximitat i de temporada que gaudir, en definitiva, gaudireu molt més del que menjareu. Anna, moltes gràcies una setmana més i bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu.
Adéu, Joan.
Doncs nosaltres ens quedem amb aquesta última reflexió que ha fet la nostra nutricionista de confiança i coach nutricional, Anna Pujol. Aneu al mercat i gaudiu moltíssim d'aquests aliments de temporada que tenim ara mateix. Nosaltres ens acabem aquí aquest supermatí. Recordem-ho, els principals titulars d'avui han estat que l'Ajuntament de Palafrugell mantindrà el requisit del català en les licitacions, tot i retirar-lo en el servei de socorrisme. També que Girona ha reclamat més recursos per a l'educació de 0 a 3 anys i que Calonge rehabilitarà el monestir de Santa Maria del Collet. I fins aquí escoltem la meteo també, que ens porta l'Isaac Vilà, un últim moment.
Cap de setmana que vindrà marcat per aquesta nuvolositat abundant i amb precipitacions que seran intenses o poden ser intenses i acompanyades de tempesta la nit de dissabte a diumenge. Precaució, perquè alguna d'elles podria ser força important. Dissabte, una jornada amb molta nuvolositat i, com dèiem, al final del dia amb precipitació, i diumenge al revés, nuvolositat al matí, però ràpidament al llarg del dia s'obriran clarianes i la temperatura pujarà diumenge. Dissabte, la temperatura quedarà una mica més curta.
Doncs veurem com ens acaben afectant aquests ruixats del cap de setmana també. Nosaltres ens acomiadem aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió, com sempre, des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies, com sempre, per escoltar-nos com cada matí, i no us oblideu que tornem la setmana que ve a partir de dilluns a les 8 del matí. Que passeu un molt bon cap de setmana i que gaudiu moltíssim. Adeu, adeu.